L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts 26 de novembre i este temps l'obrim com cada dia, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui tindrà com a protagonistes per començar qüestions mediambientals. La reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre serà gestionada per un consorci públic. Un consorci que estarà integrat pels quatre consells comarcals i que abastirà el gruix de competències ambientals del territori. A l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament enceta una nova fase de la campanya Si en Brutes ho paguem tots, multes de fins a 120 euros per a aquells que deixen els excrements dels seus animals domèstics al carrer. I a Alcanar, l'Ajuntament aprova les bases per a l'atorgament d'ajuts i subvencions per a l'exercici 2013-2014. A Santa Bàrbara, el passat cap de setmana, se celebrava la quinta edició de la Gala Taurina, tot un èxit de participació tant de públic com de ramaders, del qual avui coneixerem qui van estar les persones, ramaderies o entitats reconegudes. Deltebre acollirà un curs de vivers i jardineria organitzat per la Fundació Gentis. Avui també parlarem de l'estat de salut del cardenal Ricard Maria Carles, que és ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa a causa d'un ictus. Un llibre busca finançament a través del micromecenatge per destapar la veritat oculta sobre el projecte Castor. A la recta final del nostre temps d'informació avui parlarem també de qüestions esportives i més concretament de curses de muntanya. Diumenge passat es disputava la cursa d'Horta de Sant Joan, l'última del calendari del circuit de les Terres de l'Ebre, un circuit en el que enguany han acabat proclamant-se guanyadors Hussein Abagat i Judit Lamas. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que tot seguit us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre serà gestionada finalment a través d'un consorci públic que constituiran els quatre consells comarcals, tot i que aquest estiu la Generalitat havia previst constituir una societat privada que gestionés aquesta reserva, finalment s'ha optat per aprofitar l'ens que estaven impulsant els consells comarcals de l'Ebre per coordinar i impulsar les polítiques ambientals del territori. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, l'objectiu és que el consorci estigui plenament operatiu a principis d'any i que els emprenedors i els empresaris ebrencs puguen utilitzar la nova marca que generarà la reserva aquest 2014. Pel que fa al finançament, el govern ja n'ha garantit els recursos. La Generalitat finalment ha optat per fer servir el nou consorci de polítiques ambientals que estaven impulsant des dels consells comarcals per gestionar també aquesta reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Actualment s'està en fase d'elaboració dels estatuts del nou ens amb l'objectiu que estigui operatiu a principis d'any. Aquest consorci, que també integrarà l'actual CODE, s'encarregarà, com explicava el director tècnic del CODE, de gestionar, coordinar i executar les competències ambientals dels municipis i de gestionar la reserva. Així ho explicava, com dèiem, Josep Aragonès, director tècnic del CODE i codirector de la candidatura Reserva de la Biosfera, detallant que finalment s'ha optat per un consorci públic per gestionar la reserva, un consell consultiu i dos observatoris d'indicadors. Josep Aragonès.
Pareix que en aquests moments està molt avançat la creació d'un consorci per part dels consells comarcals, un consorci que el que farà serà gestionar, dirigir i coordinar, en alguns casos executar les competències ambientals que tenen els municipis o que tenen les entitats locals del territori, i este consorci serà el que també gestionarà la reserva de la biosfera de Terres de l'Ebre. Este model se complementarà en la creació d'un consell consultiu, que serà la evolució del consell promotor, de la gent que va estar estar en el seu moment, ja des del començament, promovent la reserva, promovent i donant suport a la Reserva Biosfera de Terres de l'Ebre, que serà un òrgan consultiu. A partir d'aquí, que això seria una mica l'estructura institucional, el que sí que serà operatiu seran dos observatoris que de seguiment dels paràmetres ambientals i dels paràmetres socioeconòmics per fer una avaluació del grau d'aconseguiment d'objectius, dos taules que ens pareixen molt importants de coordinació dels actors que realment treballen el dia a dia, la seva feina és el treball dia a dia en el sector agroalimentari d'una banda, en el sector turístic de l'altra, i per últim hi haurà quatre comissions, en aquest cas sí que seran quatre comissions informatives.
Josep Aragonès assegurava també que la marca és una de les accions a curt termini que es faran per tal que els emprenedors la puguen utilitzar ja al 2014.
Jo em sembla que hem parlat de que la demà marca està creant molta expectativa, molta necessitat, i que nosaltres creiem que és urgent afrontar-la. També és veritat que ho hem de fer pues, d'una forma molt meditada. Una marca sense contingut no serveix de res, una marca sense estar molt coordinada en els objectius del programa MAP, o sigui que nosaltres aquí no inventem res, nosaltres tenim unes pautes que ens marca la pròpia UNESCO dins del programa Home i Biosfera. Aquesta marca té que ser coherent en això, i per tant és el nostre objectiu número 1, poder fer la marca i que els emprenedors de Terres de l'Ebre la puguin utilitzar.
Per la seva banda, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, detallava que el finançament per iniciar la reserva de la biosfera està garantit amb una línia del Departament d'Agricultura i una altra del Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei d'Ocupació de Catalunya.
I bàsicament a través, el que ja disposem és a través dels pressupostos de la Generalitat, una vegada estiguin ja aprovats del tot, a través del Departament d'Agricultura, i a través també, abans de que acabi l'any, signarem un conveni amb el SOC i els quatre consells comarcals i l'IDC per poder començar també a través d'uns diners, en aquest cas de programes europeus que distribuís el SOC, doncs podrem ja tenir dos elements, dos organismes que podran col·laborar amb la reserva de la biosfera.
D'altra banda, cal dir també que un cop implementades algunes actuacions des de la reserva, es confia de poder atreure nous fons de finançament, ja siguin europeus o sobretot del sector privat. Cal dir que alguns d'aquests nous detalls sobre la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre es van donar a conèixer ahir en el marc de les jornades Baix Ebre Avant, que es van dur a terme al viver d'empreses del Consell Comarcal del Baix Ebre a Camarles. Una de les taules més destacades de les jornades va ser la de la participació de diferents representants d'altres reserves de la biosfera de l'Estat, com és la de la Sierra de les Nieves a Andalusia, la de La Palma a les Illes Canàries i la de Menorca, així com una altra reserva catalana com és la del Parc Natural del Montseny. Les reserves, que ja porten molts anys constituïdes, han destacat la importància de tindre una marca de qualitat i caracterització del producte per tindre èxit. També adverteixen que aquest reconeixement és una oportunitat, però no una figura de protecció.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem cap a l'Ametlla de Mar. Multes de fins a 120 euros seran les que s'imposaran per deixar els excrements dels animals domèstics a la via pública. L'Ajuntament de l'Ametlla ha encetat una nova fase de la campanya Si en Brutes ho paguem tots. A partir d'ara, els ciutadans que no recullin els excrements dels seus gossos seran denunciats per la policia local amb una posterior multa de 60 a 120 euros. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El mes de maig, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va encetar la campanya Si en brutes ho paguem tots. L'objectiu era conscienciar els ciutadans que tenen gossos de que recullen els excrements de les seves mascotes. Ara aquesta campanya ha fet un pas més. A partir d'ara, segons el regidor de Governació, Antoni Montagut, els ciutadans que no recullin els excrements seran denunciats per la policia local amb una posterior sanció d'entre 60 i 120 euros. Escoltem Antoni Montagut, regidor de Governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Hem de tindre en compte que ara el que ja toca és aquell qui es trobi que no recull aquesta deposició per part de la policia local, pues rebrà una sanció d'un import considerable. Només fer l'advertiment i fer el recordatori perquè s'ajudi una mica a sensibilitzar aquestes persones que no fan el que haurien de fer. També he de dir que hi ha moltes altres persones que sí que ho fan, que realment es pot constatar que tenen la conducta cívica. No va per tots, només va per aquells que no complixen en el que haurien de fer.
I és que, segons Montagut, la feina de sensibilització ja s'ha fet i, per tant, ara cal rectificar les actituds incíviques d'aquests ciutadans que no compleixen amb la seva responsabilitat. Les conseqüències tant de salut com d'imatges són alguns dels arguments que van empènyer a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a realitzar aquesta campanya.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha aprovat les bases per a l'atorgament de diferents ajuts i subvencions per a l'exercici 2013-2014. Es tracta d'ajuts per als joves per a l'adquisició i o rehabilitació o construcció del seu primer habitatge, ajuts per a l'assistència a llars d'infants i subvencions per a entitats culturals, esportives i socials d'Alcanar. L'Ajuntament d'Alcanar aprovava aquestes bases que han de regir la convocatòria pública de l'atorgament per en aquests ajuts i subvencions en diferents àmbits locals en la sessió plenària extraordinària que a l'Ajuntament Canareu se celebrava el passat dijous 14 de novembre, una aprovació que serveix com a continuació de la línia establerta ja per l'actual equip de govern municipal en exercicis anteriors. La regidoria de joventut concretament presentava les bases que han de regir els ajuts per als joves per a l'adquisició i o rehabilitació construcció del seu primer habitatge per a edificis o construccions ubicades als nuclis antics d'Alcanar i de les cases. Una actuació i unes subvencions de les quals en parlava el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
Com bé diu el seu nom, són prestacions per al jovent del nostre poble, són prestacions per a incidir positivament en l'emancipació d'aquest sector de la societat que pateix en primera persona, com el reste de la societat catalana, és evident, la davallada econòmica i aquesta crisi tant econòmica com social, però potser en aquest sector, en els joves, se viu en més severitat o se veu més agreujat perquè els impedeix realitzar projectes importants en la seva vida, com és avançar en el seu camí cap a l'autonomia personal o cap a l'emancipació. Per aquest any 2013, des de l'Ajuntament hem otorgat un màxim de dues ajudes de 10.000 euros cada una que repartiran en els pròxims 5 anys. Tots els joves que vulguin accedir a les subvencions i vulguin informació de la documentació que han d'aportar, que passen pel punt d'informació juvenil de la Biblioteca Trinitari Fabregat, de matí de les 9 i mitja a la 1, que l'Aina, la tècnica de joventut, està allí esperant a que vagin per a donar-los tota la informació. Que no tarden molt, és important, perquè tenim només de termini hasta el 19 de desembre, crec.
D'altra banda, cal dir també que la Regidoria d'Ensenyament ha publicat les bases per a la concessió d'ajuts econòmics a les famílies amb fills i filles en edats compreses entre els 0 i els 3 anys per a l'assistència a llars d'infants i centres de suport familiar situats al terme municipal d'Alcanar per al curs 2013-2014, i en l'àmbit associatiu el Consistori Canareu ha aprovat les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats culturals, esportives i socials d'Alcanar per a activitats fetes durant l'any 2013, en este cas amb l'objectiu de fomentar el moviment associatiu i la participació de la ciutadania en la vida cultural, artística, educativa, juvenil, esportiva i festiva, i en general el suport a les activitats d'utilitat o interès social.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
La quinta gala taurina de Santa Bàrbara va ser tot un èxit de participació tant de públic com de ramaders. La gala serveix per lliurar els premis als animals i ramaders per les seues millors actuacions a les exhibicions taurines de les passades festes majors. Lo Jarnego es va emportar dos dels cinc premis que s'atorguen. Joaquim Martí va dir que els antitaurins volen matar el protagonista de la festa i Angelina Mur, que el Tribunal Superior de Justícia decidirà en un termini de 3 mesos què es fa amb les ramaderies suspeses a Alfara de Carles. De tot plegat, ens en parla avui des de la seua crònica, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat dissabte per la tarda es va celebrar a Santa Bàrbara la cinquena edició de la Gala Taurina que organitza la Comissió de Bous i la Penya Taurina Planers pels Bous del nostre municipi. Ximo Martí, president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, va obrir l'acte amb un agraïment al nombrós públic assistent, als ramaders participants al concurs de ramaderies de les passades festes majors, per acabar amb unes dures paraules en contra dels antitaurins, als que va acusar de voler matar el protagonista de la festa, referint-se al bou i a la problemàtica que està vivint-se a dues ramaderies d'Alfara, que han tingut, recordem, que suspendre les seues activitats turístiques posant en perill la supervivència dels animals, ja que els ramaders estan tenint problemes fins i tot per alimentar-los. Després de la presentació de l'acte, Martí va convidar a prendre la paraula a Angelina Mur, propietària de la ramaderia del mateix nom i una de les dues que hi ha a Alfara de Carles i que han tingut que aturar la seva activitat, com diem, per disposició judicial. Després d'explicar el cas, Mur va dir que el tema s'ha traslladat ara al Tribunal Superior de Justícia, qui ha de decidir en un termini de 3 mesos què es fa amb aquestes ramaderies. Després es va passejar el lliurament dels premis d'aquest cinquè concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara en les 5 categories en què es divideix, la primera de les quals corresponia a la millor vaca que va resultar ser Niebla, de la ramaderia de Vicent Benavent. El ramader va explicar la llarga experiència de la vaca que l'ha fet mereixedora d'una gran popularitat perquè pràcticament va dir no necessita gent per crear espectacle, no és una vaca brava, però dona molt de joc, explicava el ramader. El premi al millor bou embolat va ser per a Valenciano, de la ramaderia d'Hilario Príncep, qui en la seva intervenció, entre altres coses, va destacar el fet de que Santa Bàrbara sigui l'únic poble que fa un acte d'aquestes característiques. La vaca explosiva de la ramaderia de Pedro Fumador Charnego es va emportar el premi al millor detall o figura fet per un animal al decurs de les tardes de bous. Pedro Fill deia de la mateixa que és un dels millors animals que té i que encara no se li ha esgotat totes les possibilitats. El premi al millor bou va ser per a Alemán, de la ramaderia de la Espuela de Alcora, que debutava en guany a Santa Bàrbara. El seu propietari, en referir-se al bou guanyador, va dir que és un animal jove amb moltes possibilitats, ja que les 3 vegades que ha participat en diferents concursos, les 3 ha guanyat. Finalment, la ramaderia de Pedro Fumador Lo Charnego va doblar premi en portant-se el corresponent a la categoria de millor ramaderia de les festes majors 2013 a Santa Bàrbara. El mateix Pedro, després d'agrair el premi, va reconèixer que era difícil guanyar a una plaça i amb uns competidors com els que presenta Santa Bàrbara. La Comissió de Bous i la Penya Taurina, Planers pels Bous de Santa Bàrbara, va tancar l'acte amb un reconeixement a dos dels seus membres més veterans, lliurant una placa a Agustí Espuny i a Jordi Curto per la seva aportació a les entitats al decurs de la darrera dècada i amb motiu del seu relleu.
Gràcies, Josep. Seguim ara a ritme de propostes d'agenda i anem cap a Deltebre, un municipi que acollirà un curs de vivers i jardineria organitzat per la Fundació Gentis, un curs del qual en parla en la seva crònica d'avui dimarts des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Un any més, la Fundació Gentis, a través del Centre de Formació Lo Pont, organitza a Deltebre un curs d'auxiliar de vivers i jardineria. Aquest curs es troba dins dels programes de qualificació professional inicial PQPI, que s'adrecen als nois i noies que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. La finalitat d'aquests programes és proporcionar una informació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, tal com explica des de la Fundació Gentis Sònia Tomàs.
Aquests programes s'adrecen a joves que no han acabat l'ESO. Hi ha 2 maneres de que accedeixin al programa. En relació a l'institut, te poden vindre de dir un noi de 16 anys que l'institut diu bueno, este noi no pot entrar a aula oberta i podria anar a fer un PQPI, no? Perquè són persones que saben que necessiten programes especials per poder finalitzar l'ESO o per poder fer anar, derivar-los a fer una altra cosa, no? En aquest sentit, aquest tipus de programes tenen dos objectius principals, eh? Un és motivar l'alumne perquè no deixi els estudis al setge, pugui continuar i llavors ell pugui decidir, si aprova el programa, si va fer una prova de grau mig per entrar a fer una formació professional o vol anar a acabar l'ESO a l'escola d'adults en un petit mòdul que es diu mòdul C, que és adicionalment. Val? O si no, llavors surt en un títol d'auxiliar, en aquest cas de Viver i Jardineria del Tebre, i pot ser susceptible d'entrar a treballar ja en l'actitud d'auxiliar. Són programes que, a veure, poden tindre subvenció del Departament de Treball o no, però bueno, és ensenyament qui els autoritza a fer, a les entitats com nosaltres, no? Som una entitat, una fundació sense ànim de lucre.
Si voleu demanar més informació o matricular-vos, ho podeu fer trucant al telèfon 977 70 63 20, en horari de 9 a 2 del migdia.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara del cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, que es troba ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb una simptomatologia neurològica, segons informen des del mateix arquebisbat barceloní. Fonts de l'Hospital del Verge de la Cinta han confirmat que l'estat de salut de Ricard Maria Carles, de 87 anys d'edat, és delicat, tot i que no han donat més detalls sobre la seva situació, remetent-se a la informació que fa pública el mateix arquebisbat. El cardenal, nascut a València l'any 1929, va ser arquebisbe de Barcelona entre els anys 1990 i 2004. Prèviament havia estat també bisbe de Tortosa, concretament entre els anys 1969 i 1990. La seva vinculació amb la capital ebrenca és molt profunda i d'ençà de la seva jubilació del càrrec, l'arquebisbe de Barcelona resideix de manera habitual a la ciutat, concretament al barri de Sant Josep de la Muntanya. En aquests últims anys ha participat de la vida religiosa de la diòcesi ebrenca, oficiant en diverses misses, entre d'altres. Un dels seus últims actes públics va ser el nomenament de l'actual bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, celebrat a la catedral el passat 13 de juliol. Cal recordar que Ricard Maria Carles va succeir en el càrrec de la diòcesi de Tortosa Manuel Moll, que va exercir entre els anys 1943 i 1969. El mateix Carles va ser substituït per Lluís Martínez Sistac, actual arquebisbe de Barcelona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, avui parlem també de llibres i en este cas d'un tema que en els últims mesos ha marcat l'actualitat al nostre territori, com és el projecte Castor i els seus efectes. Edicions Saldonà i el grup de periodistes en Ramon Barnils impulsen ara una campanya de micromecenatge per fer possible el llibre Castor, la bombolla sísmica, un volum que vol treure a la llum tot el que fins ara s'ha ocultat sobre aquest dipòsit de gas natural situat davant les nostres costes. Des d'avui i durant els pròxims 40 dies, tothom que ho vulgui podrà fer una aportació per fer realitat aquest projecte de periodisme d'investigació que serà escrit per la periodista de l'Agència Catalana de Notícies, Jordi Marsal, corresponsal a les Terres de l'Ebre. Els impulsors s'han marcat com a repte assolir 4.400 euros a través de la plataforma de microfinançament Tot Suma. Amb aquesta suma de diners s'espera de cobrir les despeses necessàries per tirar endavant l'edició d'un llibre que destaparà el gran negoci gasista de l'oligarquia espanyola. El llibre analitzarà la gestació del projecte en plena bombolla del Totxo, les maniobres polítiques que van acabar motivant la ubicació del Castor a Vinaròs i l'oposició ciutadana que de bon principi es va articular a l'entorn de la plataforma ciutadana de les Terres del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar. La investigació pararà especialment a l'entramat empresarial que s'oculta al darrere l'empresa promotora i, en especial, el paper de Florentino Pérez com a màxim valedor del projecte. El grup Barnils i Edicions Saldonà han optat per finançar el llibre a través del micromecenatge perquè consideren que el tema és de màxima actualitat i és urgent que el llibre estigui a les llibreries com més aviat millor. L'èxit del projecte de micromecenatge garantirà que l'autor pugui dedicar-se intensament durant els pròxims dos mesos i que la impressió i distribució del llibre pugui realitzar-se en un curt període de temps que no sobrepassarà el mes de febrer de 2014. El projecte compta amb diverses complicitats, com la del pianista i compositor Carles Santos, el grup autor del videoclip oficial de la Via Catalana cap a la Independència, Pepet i Marieta, autor també de l'himne contra el projecte Castor No Ho Volem, i l'Ajuntament d'Alcanar. Tots tres col·laboren amb les recompenses del projecte, al qual es poden invertir des de 5 i fins als 200 euros. Castor, la bombolla sísmica, formarà part de la col·lecció Periodistes d'Edicions Saldonà, on membres del grup Barnils publiquen llibres de periodisme d'investigació sobre temes que o bé no han pogut tractar en els mitjans on treballen o bé no han pogut explicar amb prou profunditat. La col·lecció es va donar a conèixer per Sant Jordi amb el llibre Et presento el jutge Garzón de la periodista Sònia Bagudanc.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també actualitat esportiva i ho fem per parlar del final del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, un final al qual s'arribava el passat diumenge amb la celebració, amb la disputa de la cursa de les Roques, la cursa d'Horta de Sant Joan, que de fet és l'última del calendari ebrenc. Pere Aurell, de la Unió Excursionista Mata de Pera en categoria masculina, i Ranya Debats, del Centre Excursionista de Xerta, Ous en Roig en femenina, van ser els guanyadors d'aquest aquesta cursa de les Roques, prova celebrada diumenge passat, com dèiem, a Horta de Sant Joan. Una prova que constava d'un recorregut de 24 quilòmetres i 1.830 metres de desnivell positiu i que va ser tot un èxit de participació i d'organització, a pesar de les baixes temperatures del cap de setmana. Enguany era la cinquena edició d'aquesta cursa, en la que cal destacar es va batre el rècord de participació amb un total de 250 inscrits, dels quals finalment van prendre la sortida 239. El guanyador, com dèiem, va ser Pere Aurell, amb un temps de 2 hores 33 minuts 18 segons, seguit d'Amet Alcayet, de la UEC Tortosa, amb un temps de 2:37, i en tercera posició Roberto Prades, del Club Orinoco Alcañiz, també amb 2:37:45 segons. En categoria femenina, Ranya Debats va ser la guanyadora amb 3 hores i 4 minuts, per davant de Judit Lamas, de l'equip Team Flowers, que va fer un temps de 3:24. La tercera va ser Xènia Pallarès, del Bones Valls Trail, amb 3:26. També hi va haver guanyadors en diferents categories. En la sènior masculí, l'atleta de l'agrupació excursionista d'Alcanar, Juan José Oliva. En sènior femení, Olaig Alvariño. Veterà masculí, Santiago Alba Ruiz. En veterà femení, Maria Pilar Prades. Màster masculí, Francisco Pérez. Màster femení, Manoli Panizo. Pep Pallarès va ser el guanyador en la categoria sub-23 masculí. Sergi Matamoros, de l'agrupació excursionista d'Alcanar, en júnior masculí, Jordi Chertó va ser el primer classificat local i Marta Martínez la primera atleta també local. La prova d'Horta. Ara, un cop ja disputades totes les curses del circuit ebrenc, cal dir que s'han proclamat guanyadors de l'edició d'enguany Hussein Abagat, de la UEC Tortosa, en categoria absoluta masculina. La guanyadora femenina del circuit ha estat Judit Lamas, de l'equip Team Flowers.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara avui hem de començar amb temperatures més baixes, fa més fred que no pas ahir, glaçades cap a l'interior i algun banc de boira cap a punts de la Catalunya central, plana de Vic principalment. Ambient fred d'hivern, temperatures força baixes, els valors més alts en punts de l'Empordà o de les Terres de l'Ebre, 7, 8, 9 graus a primeres hores del matí, però la resta temperatures doncs força inferiors ahir. També una situació marcada, això sí, per aquest vent del nord, que bufa amb força cap a l'Empordà, cops que ja han passat aquests 100 quilòmetres per hora, també en cotes altes del Pirineu i una miqueta de mestral, amb tendència al mestral anar desapareixent. Tot plegat acompanyat d'un dia assolellat en conjunt, de sol, tret d'alguns núvols a la cara nord del Pirineu, que també s'anirien trencant amb el pas de les hores, i un migdia que avui el termòmetre li costarà més d'enfilar-se. Els valors més alts se situaran entre aquests 14-15 graus i cap a l'interior també li costarà de pujar el termòmetre per sobre d'aquests 10-11 graus a tot estirar. Per tant, ambient d'hivern que ens acompanyarà uns quants dies més. També pendents d'aquesta pertorbació mediterrània, d'aquests vents una miqueta més humits de cara a dimecres, sobretot entre la tarda vespre, que podria portar-nos alguna sorpresa, fins i tot algunes febles nevades a tocar de la costa, perquè la cota de neu se situarà a la Costa Brava entre aquests 400-500 metres, Costa Central 600-700 metres, per tant, pendents si finalment arriben aquestes precipitacions la nit de dimecres a dijous a tocar del litoral.
Amb la previsió del temps, una jornada més hem arribat a l'hora del comiat d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts 26 de novembre, una jornada més. Aquest temps d'actualitat ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE. Fins aquí arriba el nostre temps d'actualitat d'avui dimarts, un temps que novament demà dimecres a la mateixa hora i al mateix dial tornarem a posar en antena. Fins llavors, gràcies per la vostra companyia. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.